Hola, benvinguts a Ràdio Villa, com esteu?
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, gràcies per venir, a més amb un dia tan, diguem-ne, agitat com avui. I ho deim perquè, mira, tenim el Port de la Savina tancat, la ITB que no funciona, l'estació meteorològica de l'EMET que tampoc va. Ens expliquen des del col·le també que hi ha moltíssimes baixes de nens que no han anat a l'escola. Bé, vosaltres no us heu vingut a baix, sinó tot el contrari.
Jo venia amb un pentinat de peluqueria una arriba a Espanya, però se m'ha desmuntat una mica.
Jo també. A Escap no passava res, el port d'Escap estava obert, he pogut
tot
sortir.
Bé. Tot bé, tot bé. Bé, diversos temes que ens ocupen més enllà del tema de la meteorologia. Estarem pendents, de fet a través del nostre web i de les xarxes socials doncs podeu anar actualitzant-vos a veure com pinta sa cosa i com està. De moment amb alerta groga i amb vents amb possibilitat que arribin als 80 km per hora. Bé, parlem un moment dels treballadors, els treballadors de les illes, dic les Illes Balears i també les Illes Canàries. Ho dic perquè els dos consellers de treball, en Negueruela d'aquí de les Balears i la seva homòloga de les Canàries, s'han posat d'acord per demanar a l'Estat central que reconegui les malalties professionals en el sector turístic. O sigui, malalties que fins ara es tractaven ordinàriament, doncs que passin a ser malalties professionals, com per exemple, no sé, estic pensant en les malalties dels miners o d'altres molt vinculades a alguna professió. Per exemple, alguns dels exemples d'aquestes malalties, doncs la síndrome del túnel carpià o la epicondritis per les cambreres de pis o certs trastorns musculars en feines d'hostaleria, com algunes de les malalties més freqüents. Què us sembla això?
I quina malaltia seria la dels treballadors turístics? La depressió?
No, ara l'estava citant, epicondritis o el síndrome del túnel carpià o fins i tot trastorns musculars, no? D'això ens en parla molt sempre en Esteve Portes, que moltes vegades venen cambrers de tot el Clar. Dia està així, doncs Déu-n'hi-do.
No, les cambreres de pis, principalment, ja l'any passat, que va haver una vaga, per cert, perquè elles demanaven que se'ls reconegués uns altres horaris perquè era una explotació absoluta de gent que contratava agències i aquestes agències les subcontratava a elles i realment tot és fatal per les hores i les llargues jornades de feina a vegades terribles.
Sí. Les Kellys, no?
Les Kellys, exacte. Sí.
Bueno, les Kellys han de fer una quantitat d'habitacions en un temps increïble. O sigui, és una cosa milagrosa que ho puguin fer. I diuen que fa tant de mal, o sigui, pateixen tant que s'han de prendre cada dia
calmants,
etc.
La fibromiàlgia potser també entraria aquí, pues no sé.
Això no ho sé, perquè la fibromiàlgia aquesta és una mica misteriosa per mi, no sé què seria. Lo que és evident és que et fa mal el ronyó, la cintura, l'esquena i tot, si tens que fer un munt d'habitacions en res de temps.
Clar.
I, a més, guanyar 800 euros a sobre.
Sí, i el que siga aconseguir acotar les malalties que estiguen relacionades directament amb la feina, amb aquest àmbit i amb altres laborals, sempre és un avantatge a l'hora de, després, si hi ha algun problema, si s'ha de demanar una incapacitació i de més, que estigui més taxat i més regulat i que doni certes facilitats al treballador. Per tant, jo, aquestes coses en principi són bones notícies sempre que es facin bé, si es fan bé com toca. Ja,
això
ja
del túnel carpià no era de la gent que estava molt en l'ordinador? Més que treballant, perquè no ser camarers ten problema al braç que porten la safata.
Sí, el túnel carpià no és el que fas amb el rató. Sí, correcte.
És com i de ho tenim a la mà, entre la mà
sí,
i el canell.
Sí, és de fer així, poquet.
Bueno, però també de fer nets vidres, pot ser, per les camareres.
Bueno, les camareres fan de tot, és que fan de tot. I malament, perquè vull dir, no són postures bones per al cos. Vull dir, fer un llit és una cosa dolenta de fer. No n'hi ha bona postura, quasi bé. És molt difícil.
Per cert, una informació de darrera hora. El fill gran de Fidel Castro s'ha suïcidat a l'Havana després de patir una forta depressió. Bé. En tot cas, canviant d'assumpte, ahir ho hem comentat també, la tertúlia política va donar bastant de joc. Voldria saber també els vostres punts de vista, no? A veure, el govern balear ha elaborat una proposta per regular l'entrada de vehicles a Formentera. Bàsicament el que es pretén amb aquesta norma, a la qual, per cert, vosaltres podeu dir-se vostra a través del web de participació ciutadana del govern balear, però només fins avui. Doncs el que pretén aquesta norma, que serà presentada en el Consell d'Entitats en una sessió extraordinària el proper dimecres a les 8 del vespre, és, primer, declarar la nostra illa com que està en risc de... Espera, ara us diré el terme exacte. El terme és declarar l'illa en risc de zona de sostenibilitat mediambiental i turística. Llavors, amb aquest pretext es faculta a les administracions perquè puguin limitar temporalment l'entrada de vehicles durant l'estiu, bàsicament, limitar la presència de vehicles de lloguer i també limitar el nombre màxim de vehicles contaminants, segurament la majoria dels que nosaltres tenim. Com veieu això? A més, aquestes mesures aniran complementades amb un reforç del transport públic. Recordem que a partir de l'1 de gener de 2019 el Consell Insular haurà de tenir una nova contrata de transport públic del servei de busos, reforç també i foment de l'ús de la bicicleta i també l'establiment d'una sèrie d'ajudes i subvencions per particulars i empreses per poder-se adequar a aquestes mesures que han de garantir una illa més sostenible. Què en penseu?
Doncs jo crec, encara no hem vist com es farà, però jo crec que la idea és bona. Ja fa molt de temps que s'havia parlat al Consell d'Entitats de que això era una necessitat. Mm. O sigui, alguna vegada crec recordar que més que dir limitar, el que volien, com que limitar és molt difícil perquè la llibertat de circulació és evident, més que limitar és posar una tassa a veure si així no venien tants. De tota manera, jo suposo que això, al final de tot, l'objectiu final serà que no vingui tanta gent, perquè no és només vehicles. Vull dir, estic pensant ara mateix a la Sagrada Família de Barcelona, que han agafat i han posat els autobusos fora de la Sagrada Família, a 3 o 4 manzanes, o com es digui això, i tenen problemes igualment els veïns i els mateixos turistes, perquè n'hi ha rius de gent que va i que ve, vull dir, no es pot circular pel carrer. Igualment això, doncs, a Illetes, per exemple, si no pot entrar, la limitació de vehicles ja la tenim, però també alguna vegada posarem una limitació de persones, perquè vull dir...
Això complicat, això és complicat, a nivell jurídic, Maite, si no corregeix-me, però clar...
Sí, serà complicat, però vull dir...
A veure, és que precisament a nivell jurídic la notícia en si és bona, com a titular és bo, que ja es passi a l'acció amb l'estudi eficient de veure què podem fer. Si ella ja està amb un risc de degradació de territori ambiental, independentment de que entrin o no entrin vehicles, és a dir, sí. Això és una circumstància que penso que ja és objectiva, que tots ho tenim assumit. Dit això, jo primer de tot he de fer un comentari. Jo em sorprèn que d'això, com deia a Lola, fa temps que se'n parla, però els entrebancs que es posaven eren un tema de competències. M'agradaria saber a com s'han salvat aquests problemes, perquè fins ara se'ns deia que això no es podia atacar perquè hi havia que posar d'acord diversos graus d'administració, no només autonòmica, sinó inclús nacional i de la Unió Europea. Ara pareix que això ha desaparegut i que amb una normativa autonòmica es pot començar a regular. M'agradaria pensar que s'ha arribat a un estudi a prou seriós d'aquesta situació perquè el que no s'hi val, en el punt en què estem, és llançar un titular, inclús fer una feina en favor d'una norma que si no està ben assentada, el dia de demà m'ho la poden impugnar, per exemple, per falta de competències o el que sigui. Per tant, aquest problema que us deia fa un temps, m'agradaria pensar que algú l'ha estudiat i ha arribat a una solució. Jo la desconec, però... faig com un acte de fe i pensem que sí. Lo segon, efectivament, és que s'ha de començar a regular. Els vehicles és una cosa molt vistosa, efectivament, els que vivim aquí sabem que mos fan nosa, però pot ser, encara que sigui molt ambiciós, no hem de parlar només de centrada o sortida de vehicles, mos hem de seure d'una vegada i parlar d'això tan manit, que ja pareix que és un tòpic, que és el model d'illa que volem. Perquè no només hem de parlar de reduir vehicles. Això ha d'anar concatenat amb una millora del transport públic, ha d'anar concatenat amb una conscienciació de la ciutadania de què podem fer un territori tan limitat i tan fràgil com aquest. I si només ho enfocam a una vessant del problema, jo penso que encara que sigui bona notícia quedarà coix.
Jo penso que estic d'acord amb el que acaba de dir Maite, per supost, perquè és una qüestió bastant complicada, però jo sí que seria positiva, per lo menos estan donant una passa endavant. S'ha de veure els fons de tot això, ho veurem el dimecres, que a més vindrà la presidenta del govern en primera persona a explicar-nos com han solventat tots aquells problemes jurídics que en teoria impedien portar endavant aquesta qüestió i que el Consell en certa manera va dir en el govern que preparés això per veure com se podien endavant. Si en el casal d'interès entitats se porta a debatre i tots els sectors n'hi parlen i veiem de què va en els fons, pues jo crec que és una passa endavant, sobretot positiva, no? Pel futur, perquè crec que tots estan d'acord que això està arribant a un límit. I m'apuntaria a el que ha dit na Lola. També pot ser un límit de persones. Vull dir, aquesta illa no hi cap tothom. Ho hem de pensar en el futur, en un model de futur de lo que volem que sigui en el futur Formentera, evidentment.
Jo és que penso en la quantitat de gent que ve cada dia d'Eivissa pel matí per tornar a la tarda, i jo no sé quina quantitat de gent serà, però una gentada.
Però potser el que sí que es podria fer és d'alguna manera limitar les excursions d'un sol dia.
Això crec que seria un objectiu que està per ahir darrere, que ho tenim quasi tot, perquè vull dir, és evident que això té que anar cap ahir, no? Vull dir, això seria com l'Alhambra, que n'hi ha 2.500 persones i punt, ja no entra ningú més.
Jo crec que aquí hem comès un error i sempre ho dic, vull dir, s'ha intentat sempre promocionar, no? Formentera directa, més transports, més no sé què, més barco directe, perquè al final en aquí beneficia, en el turisme que ve 3 mesos a l'estiu. Al final, un dia com avui, que hi ha aquest temporal, bueno, no importa ni parlar-ne. Però en el que mos beneficien els de Formentera, que hi hagi un barco directe d'Ènia, des de l'octubre hasta maig, Lola, me refereixo.
No, això
vull
sí.
Mos sí. Deixen tirats i llavors l'estiu, pam, cada dia 2 viatges des de Dénia. Això ha estat un error per la nostra part, vull dir, no sé
sí,
per què.
Sí, més que res, perquè el barco de Dénia no porta només gent. Jo he de dir que sóc una usuària d'aquesta línia i que el barco que ve al matí d'hora, que arriba aquí a les 11 o les 12 del matí, és evident que porta gent que després se'n va a la nit. Però el barco que arriba per la nit porta gent, com jo o com vosaltres, que venim de la península o que anem a la península. Lo que de veritat no té cap sentit és que aquest barco s'acabi a l'octubre. Vull dir, jo no vull que cada dia facin un viatge a Dénia Formentera al desembre, però un dia a la setmana, un dia a la setmana o 2 dies a la setmana seria lo seu. Vull dir, això facilita molt anar a la península i tornar de la península. La gent que ve per la nit no ve per passar el dia perquè és per la nit. Vull dir, jo he mirat amb molta atenció la gent que ve en el barco aquest. Des de luego no ve cap mercancia, que al principi de tot això es va pensar perquè vindria la verdura i la fruita de la península més bona, més barata i més no sé què.
Més barata.
Ahí no ve ni un camió, ni res de res. Només ve gent amb turisme. I, bueno, i sobretot això, ara, facilita molt anar i tornar. Això està claríssim. Ara, que a l'hivern no n'hi hagi, és una vergonya. Això està clar.
Bé, per cert, ara, gràcies a en Pep, que ens remet a una de les webs de Balears Meteo, sabem que a les 10:47 han tingut la ratxa de vent, de moment més alta registrada fins ara, de 72 km per hora. En aquest cas, des de l'estació de Sant Francesc s'ha pogut fer aquest registre. 72 km per hora, però ens deia abans en Jordi Carbó que la cosa podria pujar fins als 80, més o menys. Conseqüències d'aquest mal temps, més enllà de que l'ITB avui no funciona. Si teníeu horari per cita per avui, doncs us cridaran per donar-vos una nova cita. Més enllà també del tancament del Port de la Sabina, es suspèn a la xerrada d'aquesta tarda de la UOM. Avui s'havia d'inaugurar doncs, la temporada del 2018 de la Universitat Oberta per Majors, a les 5:30, abans n'hem parlat amb la doctora que feia aquesta conferència sobre alimentació. Doncs bé, finalment doncs, no es portarà a terme, ja s'ha ajornat fins a una nova data, ja us explicarem quan, perquè pel mal temps doncs, no podran arribar la conferenciant. Bé, doncs queda clar, La conferència d'avui al Club de Jubilats de Sant Francesc queda suspesa, la conferència de la UOM. Per cert, aprofitant que avui tenim aquesta tertúlia formada per dones exclusivament, volíem treure un tema que vam abordar aquesta setmana amb la doctora Eulàlia Pérez Cedeño. Ella és professora d'investigació en ciència, tecnologia i gènere del CSIC i ha publicat un llibre titulat Les mentires, entre cometes, científiques sobre les mujeres, i repassa tota una sèrie de tòpics i bé, els capgira i científicament, i citant a investigadors d'arreu del món, doncs documenta que són completament falsos. Jo voldria treure'ls un poc i a veure si us heu trobat, valtros, heu hagut alguna vegada de fer un poc de pedagogia perquè us heu trobat amb aquestes situacions. La primera és molt forta, Dona igual a home no evolucionat.
Això ja ho diu tot.
Bé. Què comenta això?
Jo.
Bé.
Però els homes sou una evolució o una involució?
Una involució.
Almenys el que va treure aquest tòpic segurament era una involució. No, mira, aquesta és bona, va. El tòpic de que les dones sou, per naturalesa...
Ves alerta.
Fidels. I els homes, en canvi, per naturalesa, som promiscus. De fet, la doctora explicava, és que hi ha la teoria aquesta determinista biològica de que, diguem-ne, com fan alguns animals, que no tots, però alguns animals, no? Doncs que, com que la dona té un termini de gestació molt més elevat que el que pot trigar a gestar un home, doncs fa que les dones siguin molt més fidels i més tendents a intentar trobar una sola parella i, en canvi, l'home doncs, a trobar-ne moltes més. No, jo el que... A veure,
per tant, la finalitat d'una dona realment és engendrar i parir.
Sí.
Des d'aquest punt de vista, les dones són o no fidels perquè la seva finalitat darrere, el fet que fa que una dona siga dona, sí, és que hagi criat. Si no cries, se te passa l'arròs, no ets una dona completa, no saps el que t'estàs perdent, etcètera, etcètera. M'està caient molt bé l'autor d'aquest informe.
És autora.
No, de fet, el que fa l'autora aquesta és rebatre
el tòpic. Val. Bé, tòpic 2-0. Vinga.
Ella el que deia, la doctora deia, home, clar, també podem posar una altra definició determinista, no? Podem dir com que les dones volem estar molt protegides, ens interessa ser molt promíscues perquè llavors els mascles no sabran de qui és el fill i tant per tant hauran d'estar allà, que és bona aquesta. Sí.
Però també tornem al fet que les dones hagin de tenir fills.
També, perquè si no es veu que no està completa la cosa.
No anem bé. Més, vinga.
Bé, una altra d'aquestes. La capacitat innata per les matemàtiques i altres ciències dels homes i, en canvi, doncs, una certa incapacitat per part de les dones.
Això és mentida, simplement. I, a més, la capacitat matemàtica no és més important que la comprensió lectora, que les nenes la tenen molt abans que els nois, si ens posem així. Ara, jo m'està fent recordar a Isabel Cuixet, que aquest matí he llegit una entrevista que l'han fet... Una entrevista no, una cosa que ha escrit ella al País, que diu una cosa molt graciosa, que diu... Jo sé si una pel·lícula està feta per una dona perquè en la pel·lícula n'hi ha algú que es fa el llit. Diu, perquè els homes, si la pel·lícula l'ha fet un home, mai ningú es fa el llit, com els homes no s'ho fan, doncs no cauen en aquesta... I bé, conta tot el que l'ha passat a ella per ser una dona, que per suposat l'ha passat de tot, caram, per no ser un home, i ser directora de cine.
I estan parlant d'una persona amb un èxit en la seva disciplina professional.
Sí, igualment, l'han ninguneat, ha entrat algú, diu que la primera vegada que va fer un documental científic sobre no sé què, va entrar el promotor, el que pagava, i va dir, ¿dónde está el director? I va dir ella, soc jo, i va dir el faf, com dient, però això ni és un director ni és res, no? Vull dir, estem molt junt d'on tindrien que estar, i no més en coses tan grosses com això que diu aquesta dona, sinó coses més senzilletes. I
vosaltres com podeu explicar el masclisme o els micromasclismes que us trobeu en
no
el vostre
micro,
dia a dia?
No són micro.
He dit masclisme o micromasclisme.
Vale,
no
són micro perquè són
machismo. Us hi trobeu? A veure, en el vostre àmbit professional, familiar, no sé.
Jo, darrerament ja no tant, però fins fa pocs anys encara em passava que entrava a algunes despats, som dos socis, es dirigien a ella i me deien, por favor, ¿puedo hablar con el abogado?
Claro.
Ah, tu ets la secretària,
o
no?
O després li deien a ell, no, és que hablé con su secretària.
Claro.
Vull dir, es va que era una tipologia de persones que deia això molt concreta, però que això es reiterava.
Sí, com era aquesta tipologia?
Tampoc hem d'entrar en detalls, però sí, era un sector molt determinat de poblacions que reaccionava així. No necessàriament.
No té per què, eh?
No, però si estàvem parlant abans d'evolució i involució, eren més involucionats que evolucionats, això sí.
Ja.
Des de luego.
Altres, tu que estàs amb el comerç i estàs de molt de cara al públic.
Jo no estic massa de cara al públic, estic més darrere, al magasem i a la gestió de la cosa, però el que sí que em passa, i m'ha passat també a Cameua i a altres obres que he fet, és que quan arriba un treballador, un electricista, un fontanero o un lo que sigui, si n'hi ha un home al costat meu, per exemple, el meu dependent, que és un home, llavors l'expliquen a ell tot. lo miren a ell i l'expliquen tot a ell.
Perquè llavors, la, jo dic, tu no però, pots entendre, perquè clar, ets una dona.
Si dic, perdoni, que sóc la jefa, jo.
No, jo ho dic, escolta, que això ho pago jo, que això és meu. També m'ha passat d'anar a buscar un, per comprar un pis i estar parlant amb la persona, majorment un home, que estava allí amb mi i em deia, no, perquè ustedes... I com que ustedes? Jo mirava així cap enrere.
On és l'altre, no?
Perquè està suposant que si ve una dona a comprar un pis és perquè ha vingut perquè l'home està a treballar, no? O jo què sé, s'ha quedat fent el llit? No, no ho suposa.
Això em recorda quan el meu pare em deia, els meus pares m'explicaven que en època franquista, durant la dictadura, les dones havien de tenir una mena d'autorització del seu marit o pare per obrir un compte bancari. Sí.
I per fer-se un passaport.
I no tenen darrere. Jo, per exemple, quan me vaig casar molt jove, no tenia 21 anys i el meu pare me va tenir que emancipar perquè jo no me podia casar i t'estic parlant de l'any 79. El meu pare me va tenir que emancipar per poder casar-me jo, que no tenia 21 anys.
Caram.
I no estan darrere, vull dir-te.
Bueno, sí, som una mica velles, però
una
vaja.
Una mica menys tant.
Jo hi naixia aquell any, mira.
Bueno.
Encarna, tu en el teu sector, tu treballes en el sector immobiliari, també t'hi trobes?
No, perquè sóc la jefa.
Vale, ja, però això no els hi serveix de res amb elles,
eh? Ara no et passa
la jefa, sí que m'ha passat. Però sobretot m'ha passat a política. A política.
Ah, sí? A veure, explica
sí,
això.
Sí, els primers anys de a la política, tremendo. Vull dir, la lluita de les dones dins els partits polítics ha estat molt forta, perquè nosaltres no podíem ser o l'administradora, o la tesorera, o la secretària de no sé què, d'organitzar los actos, però secretària general, madre mía, hasta que va haver una secretària general o que un podia optar, per això van fer les llistes paritàries, perquè la lluita era molt d'endins i la nostra opinió no valia tant com la dels nostres companys.
Això encara, passa.
Dura, vull dir, encara dura.
Sí, es nota això en una, no sé, per exemple, en una assemblea o en una junta directiva, no sé.
Jo te diria que Formentera potser no, perquè jo crec que Formentera està més avançat que altres parts de la península.
Jo no estic d'acord.
Bueno, no ho sé, però jo a la península ho trobo que les dones sí que són, encara són més lluitadores perquè no han arribat a tantes metes com aquí, a les Illes, podem dir, no?
Mira, es nota. Jo crec que el dimecres tenim un bon exercici per fer. Normalment, als consells d'entitats sol haver-hi igualtat més o menys entre homes o dones, o hi ha més dones. Però després,
però
si mires qui participa,
exacte,
participen més ells que ells. A mi sembla inexplicable. O sigui,
és una qüestió cultural. Te'n recordes allò que van fer a la Mola, que va parlar el notari, que va vindre el senyor Russo?
Sí, home, a l'illa, com ho deien?
L'illa sostenible.
Illa Utopia, o no sé. Sí.
No sé com es
un
deia.
Acte, un acte amb el notari de Formentera, també hi havia en Vicent Tur de la Federació d'Hotelers i un professor especialista en temes de turisme. Van parlar sobre el model d'illa, etcètera,
etcètera. Etcètera, etcètera. Van, al torn de paraules, va parlar només una dona,
sí?
I estaven moltes allí. O sigui, és que n'hi ha un pes cultural i un pes de costum i de societat que això encara fa... Era com una reunió més important, per dir-lo d'alguna manera, que no pas, no sé, la de l'associació de veïns.
Però
no?
Això és una qüestió dels homes o de les dones o dels
de
dos?
De tots dos. Nosaltres estem afectades per l'educació que hem rebut, també.
Clar.
Vull dir, és una cosa que no pots... És com quan una mare diu, ara mateix, diu, jo trato igual a mi hijo que a mi hija. Dic, sí, ja, sí, i tant. A la filla li parles més, a ella li dius més. A mi em va passar quan la meva filla era petita i la portava amb una cosa normal, vestida normal, i va així, i em diu un home de Sant Ferran, míralo ahí, que machote. Dic, no, és una dona. Dic, mira que graciosa. Vull dir, n'hi ha tota una sèrie de coses que són diferents i que ens afecten a tots.
Sí, i que si ets dona i jove, a voltes costa més que et prenguen seriosament.
Clar.
Jo ara ja començo a tenir certa edat, per tant, això ja no me passa, però al principi, si ets una dona petita físicament i jove i entres a un jutjat, és com... Aquesta que sap, home, després obrir la boca i ja demostres la mala llet que tens, però t'ho has de guanyar més que si entra un senyor de la mateixa edat.
Home, això està claríssim, i no sé com es diu en català, juezas que s'han trobat, que li diu el jutjat, el que està sent jutjat, per favor, que vinga el juez.
Jo això no ho he vist mai, i sí que he de dir que cada vegada hi ha més dones jutges que homes, també, eh? Es
bueno,
nota,
perquè estan guanyant les oposicions.
Sí,
això, he tingut una conversació fa poc amb una persona d'això, les oposicions les estan guanyant. Ara, el sostre de vidre Sí. Està ahí i vull dir, los grans, em deia l'altre, no, perquè clar, no n'hi ha decanos o decanes perquè la edat, no, perquè quan jo estudiava
ja n'hi havia, ja hi havia dones,
a Derecho sí. Havia tantes dones com homes i vull dir, això no
quan
és.
Quan jo estudiava hi havia més dones que homes.
Home, a periodismo sí.
No, jo...
Dret. Sí, sí.
Aquí, vale. Has passat ocult d'en Pepo, sí, sí.
Vaja.
Bé, ho hem d'anar deixant aquí. En tot cas, que tingueu un bon cap de setmana. Com us ho fareu, valtros, per passar aquest cap de setmana?
Jo aniré al futbol.
Tu aniràs al futbol, eh?
Sí, n'hi haurà o no? Les previsions?
Sí, n'hi haurà futbol. Jo crec que aquesta tarda...
En principi, el vent ha de baixar significativament demà a partir de les 4 de la tarda, així que els del Llagostera podran arribar, ja veurem.
Saps? Marejats, pot ser, sí. Pobricos.
Jo volia dir una cosa de la nova ordenança de
l'ocupació de la
via pública.
Vinga, va.
Doncs, primer que em va fer molta gràcia perquè a l'ordenança, no sé qui va començar a dir que eren 6 mesos que havia que tenir la botiga oberta.
Que, és que aquí hi ha hagut una errada, que és que el Consell Insular va enviar una nota de premsa en què posava 6 mesos,
vale,
i després deien des del 15 de maig al 15 d'octubre, si comptes són 5 mesos,
sí.
Van rectificar, vull dir,
vale,
són 5 mesos.
Jo és que em vas donar compte perquè ho tinc molt clar, perquè el meu treballador, si no treballa 6 mesos, o qualsevol treballador, si no són 6, ja no cobra.
Expliquem-ho bé, és que no concediran ocupacions de vies públiques, aquells establiments que no obrin un mínim de 5 mesos entre el 15 de maig i el 15 d'octubre.
Vale. Doncs això, han fet una nova ordenança molt restrictiva. Jo no crec, serà una mica més car ocupar la via pública, però sobretot és molt restrictiu i li deixa al Consell fer el que vulgui. Vull dir, discrecionalment poden fer. Suposo que està molt ben feta, això mai no l'has mirat, no?
Encara no. Però, em sap greu, no he fet els deures.
Vale.
No, va sortir abans d'ahir.
Bueno, vull dir, tindrem problemes. Lo que sí que n'hi ha és que los que tenen obert més de 10 mesos sí que poden tenir coses aferrades al pis. Vull dir que a Barcelona hi ha molts d'ajuntaments, no et deixen posar cap cosa al carrer si no està amarrada al pis, vull dir, si no està anclada al paviment, perquè és evident que una sombrilla que no estigui anclada pot caure, i això que a Barcelona i a altres ajuntaments no fa tant de vent, aquí.
I aquí has d'obrir un mínim
prohibit.
De 10 mesos.
Sí, no, aquí està prohibit.
No. Dius que els establiments que obrin més de 10 mesos...
Sí, 10 mesos, però els de més, perquè 10 mesos només n'hi ha establiment doncs, de casa, vull dir, els que vivim del turisme no obrim 10 mesos, obrim 6, 7. Jo normalment tinc obert 7 mesos. Doncs no podem agafar res al pis i és un problema molt gran perquè fa molt de vent. Vull dir, i a més, a l'estiu, ni que faci vent ni que estigui començant a ploure, volem seguir venent. Vull dir...
Bé, ara us deixarem a les 12 del migdia amb l'espíritu de la ràdio amb Pablo de las Heras. Recordeu que demà dissabte de 9 a 1 al de Farafar, dissabtes amb els millors continguts d'aquest programa durant la setmana a la 1. Ben acompanyats amb en Dario Fusco i en Lorenzo Pepe, amb l'Isola Kenonche a les 8 del vespre, la nit del caçador. I també demà dissabte a partir de les 9, Jordi Allepuz presenta una nova edició del Bufallaunes. S'ha transmis el diumenge Formentera Llagostera. Comença a les 11:45 amb en Xavi Guasch. Encarna, Lola, Maite, moltes gràcies.
A valtros.
Bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana. Salut!